El Banc d'Espanya i l'OCDE han advertit que la inflació aquest 2022 serà superior a la de l'any que acabem de tancar. I ho recordareu, l'índex de preus al consum, l'IPC, que a mesura quan pugen i baixen els preus dels béns i els serveis a casa nostra, va acabar el 2021 amb una taxa interanual que marcava un rècord històric com mai s'havia vist abans, 6,7%. Perquè ens ajudi a entendre què està passant amb l'economia, hem demanat que ens acompanyi aquest matí l'Alfons Calderón, que és responsable superior d'Afers Econòmics Institucionals a l'Oficina del Govern del Quebec per la Península Ibèrica i també és un expert en relacions internacionals, en comerç, en inversió, en cooperació i relacions empresa-govern. Senyor Calderón, com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia i molt bon any. Encantat Igualment. De reprendre el contacte amb els oients de Ràdio Estel.
Moltes gràcies per acompanyar-nos aquest matí. Teníem ganes d'escoltar-lo per situar-nos i acabar d'entendre en quina situació ens trobem. Ja, vostè sap que fa setmanes ja que hi ha una discussió de fons que si això que ens està passant és una qüestió conjuntural, temporal, i que per tant acabarà marxant, o si estem davant només d'un avís d'allò que ve, que si fos així seria una crisi important. Vostè què creu que estem vivint? Una situació passatgera i momentània o una advertència?
Aquesta és una pregunta difícil de respondre, perquè els economistes en general intentem explicar el passat, però és molt més difícil de predir el futur. Hi han opinions per les dues bandes, és a dir, és una advertència, jo crec. És una advertència que això podria durar. El que no sabem és quan durarà. Les dades que has donat de l'increment de l'IPC doncs són reals i hem d'explicar per què. Hem d'explicar perquè han incrementat el preu dels productes energètics, fonamentals per qualsevol economia. Però al mateix temps hi ha hagut restriccions a l'oferta a nivell mundial per el que coneixem del trencament de les cadenes de valor, el que s'anomena així, la logística internacional. És a dir, vaixells que queden aturats en ports i que, per tant, no poden distribuir la seva mercaderia i els contenidors no es poden transportar. Escassetat de matèries primeres, increment del preu de les matèries primeres. I, a més, increment de la demanda perquè, i això és bo, i això és positiu, perquè estem superant la crisi de la Covid a nivell mundial i per consegüent la gent consumeix més i demana més i això incrementa l'alça els preus. Doncs, bueno, tots aquests factors expliquen aquesta inflació. Aquesta inflació durarà uns quants mesos, segur. Per tant, ens hem de preparar com a consumidors.
Hem d'assumir, diguem-ne, que anar a comprar seguirà sent així de car o potser fins i tot una mica més durant temps encara.
Durant uns quants mesos, segur. Tant de bo, a la segona meitat de l'any, doncs aquesta inflació es moderi una mica. Però els preus continuaran siguent elevats.
Clar, el problema és que estem parlant d'uns preus que en bona mesura depenen, evidentment, del preu de l'energia. No hi ha res que faci pensar que el preu de la llum hagi de baixar d'una manera substancial. És veritat que aquests dies els preus s'han moderat, però també és veritat que el consum energètic pel que fa a la indústria quan arriba aquestes dates de Nadal baixa, i per tant entenc que a partir de la propera setmana previsiblement quan torni a augmentar el consum, i a més diuen que a partir de demà torna a arribar el fred, per tant el preu tornarà a l'alça, i el gas ja sabem també que pujarà un 5% aquest any d'entrada aproximadament. No? I per tant, si aquests dos valors continuen alts, vol dir que en general tot el que anirem a comprar en el nostre dia a dia seguiran aquests preus.
Molt probablement. La tendència a l'alça dels preus energètics a mig i sobretot a llarg termini es pot veure afavorida per la transició energètica, és a dir, per l'assumpció d'energies renovables. Però aquí estem parlant d'uns terminis força llargs. No es canvia el model de producció energètica d'un país a la nit al dia.
Estem parlant 2030, 40, 2050.
Exacte. Però fins que s'hagin utilitzant tecnologies que depenen de combustibles fòssils, el gas natural, el petroli, etc., doncs això seguirà pujant. Poden haver-hi alts i baixos, poden haver-hi dents de serra. A l'estiu, probablement, perquè el consum energètic és menor, doncs baixarà, però vaja, no ens podem fer masses il·lusions de moment.
Aquests dies Europa està plantejant una possibilitat, com ha vist, a veure, vist des de fora és una mica fer-se una petita trampa, però passaria per dir, escolta'm, l'energia nuclear forma part de les energies verdes i, per tant, automàticament el cost de l'energia baixarà perquè haurem de deixar de pagar uns diners que estem pagant ara per la generació d'aquest tipus d'energia. Seria una bona mesura?
Des del punt de vista econòmic, s'ha de preveure que les transicions duren temps i s'han de preveure aquestes transicions. Ja dic, no es pot passar de la nit al dia d'un model a un altre. L'energia nuclear no emet carboni, per tant no crea efecte hivernacle. El problema de l'energia nuclear són els residus i és la perillositat. I llavors s'ha d'assumir un risc. Llavors, quin grau de risc estem disposats a assumir com a societat, com a govern? I aquesta és la resposta.
Aquest és el motiu bàsic, és a dir, quan vostè feia una enumeració en començar aquesta conversa, no? de la situació a la qual ens hem trobat, i llavors, quan algú es planteja sota mi, i per què estem aquí, malgrat que hi hagi el desabastiment, l'increment del preu del transport, de la benzina, etc., el gran problema de la inflació i d'aquest augment de preus és l'energia.
No és l'únic. Ja dic que hi ha també l'increment de la demanda que s'està produint i això és una molt bona notícia perquè vol dir que estem començant a veure la llum al final del túnel després de la pandèmia i la demanda, no només la demanda, sinó el PIB, s'incrementarà a mesura que anem vencent la pandèmia i a mesura que les successives onades del virus siguin més febles.
Hem d'entendre que aquest augment de la...
I això també puja o incrementa la pressió sobre els preus.
Aquest augment del consum al qual fa referència, entenc que és un augment del consum que no hem de vincular només al Nadal i que, per tant, entenc que les previsions diuen que després de Nadal, a partir d'aquest mes de gener, s'hauria de mantenir. Ho dic perquè avui, per exemple, no estàvem explicant que durant aquest any ha caigut, per exemple, la venda de cotxes, és a dir, que estem comprant més en el dia a dia, però, en canvi, compres que poden ser de quantitats importants, les famílies encara no ho acaben de veure clar, diguem-ne, no? I més tenint en compte que en el sector de l'automoció, per exemple, doncs, ha coincidit amb una sèrie d'impostos nous.
Sí, les previsions de creixement del PIB, per exemple, de cara al 2022 per a Espanya són del 5,9%, que són més altes al conjunt de la Unió Europea, que estan previstes en un 4, perdó, de la zona euro, que estan sí, previstes al voltant d'un 4,7%. Si això es compleix, doncs això és una bona notícia. Això vol dir que les persones gastarem més, consumirem més i que l'economia anirà endavant.
El que passa que quan hem començat la conversa, ja sé que m'ha dit que predir el futur, sovint els economistes us ho demanem, però és més fàcil explicar el passat, diguem-ne, no? Que vaticinar el que passarà. El que passa és que aquest any, a mesura que han anat passant els mesos, hem anat tombant totes les previsions que hi havia de creixement, em
sí.
refereixo, pel 2021. Aleshores, aquesta previsió pel 2022, vostè fins a quin punt hi fa confiança d'aquest creixement?
Està molt lligat a l'evolució de la pandèmia. Si la pandèmia evoluciona bé, és a dir, va a la baixa, aquestes previsions doncs, estarem més a prop d'elles. Si la pandèmia o hi ha alguna altra, ens produeix la sorpresa, la mala sorpresa d'alguna altra onada, aquestes previsions doncs no s'acompliran.
Aquestes...
Hi ha un altre factor que ajudarà
sí.
favorablement a l'acompliment d'aquestes previsions, que és l'arribada dels fons europeus. Espanya és el segon receptor després d'Itàlia i estem parlant d'un volum de diner molt i molt considerable.
El que passa és que sempre a vegades quan fem aquesta lectura i és positiva, evidentment, no? que arribi aquesta gran quantitat de diners, però també si aquí som els principals receptors, també segurament és perquè som els qui més ho necessitem. No? Vull dir, ho dic perquè a vegades es
sí.
diu l'economia creixerà molt, no? Pel simple fet que arribaran molts diners, però clar, és que arribaran molts diners perquè si no l'economia tampoc funcionaria, no?
Sí. Ho necessitem i, de fet, els 27 països de la Unió Europea han acordat aquest fons el primer receptor és Itàlia, el segon receptor és Espanya, justament per la incidència negativa de la Covid, no només l'any 2021, sinó l'any 2020 també. Per tant, d'alguna manera compensen aquesta incidència negativa, però ens ajudaran a aquesta transició energètica cap a energies renovables i a la transició digital, que tanta falta ens fa.
En qualsevol cas, sí que és veritat que l'arribada d'aquests fons i aquestes previsions s'havien fet abans d'aquesta entrada tan forta que ha estat d'aquesta sisena onada, de l'aparició i la irrupció d'Omicron. Us preocupa, us fa patir la irrupció a escala mundial i també a escala catalana i espanyola d'aquesta sisena onada?
Per suposat, hem de pensar que si la resta del món va malament, nosaltres anirem malament. I hi ha dos, permetem d'explicar, dos
sí.
motius principals. L'economia catalana i l'economia espanyola depenen molt del sector exterior. El sector exterior són les exportacions i el turisme. Exportacions de béns, que és vol dir de productes, i exportacions de serveis. I el principal servei que exportem nosaltres és el turisme. Llavors, si la resta del món va bé, comprarà els productes que es fabriquen aquí. I si la resta del món va bé, els turistes vindran a Espanya. Llavors, és clar, depenem de la resta del món també. Estem cada vegada més...
Home, d'entrada, Omicron ha estat una estocada pel sector turístic important. Ja no parlo de Catalunya, que segurament tampoc és l'època de major afluència, diguem-ne, més enllà de que puguem tenir les estacions d'esquí, però sí que des d'un punt de vista global i mundial, el turisme que semblava que intentava agafar una mica d'impuls una altra vegada, amb Omicron ha estat un desastre.
Espanya, no cal oblidar-ho, és el segon, en un any normal, és el segon receptor mundial de turistes, després de França i per davant dels Estats Units i de Xina. I la comunitat autònoma que més turistes reps cada any és Catalunya, amb la qual cosa això fa veure que és un sector molt important i no s'ha de menysprear.
El problema segurament és... La dificultat de plantejar quin escenari tindrem aquest any, no? Des del punt de vista turístic, bàsicament per aquest dubte, no? Que genera la pandèmia de cap a on pot anar, quina pot ser una incidència real com aquest Omicron, no?
Exacte.
En el sentit de la volatilitat de la situació, no? Que fa molt complicat, diguem-ne, realment arribar a avaluar quin escenari ens podem trobar.
Exacte. Per això, al costat del turisme, hem de continuar promovent altres sectors que potser en els últims 10-15 anys han estat una miqueta més abandonats a casa nostra. La indústria, per exemple. I una indústria doncs, que sigui més eficient, que inverteixi en tecnologies de la informació, en intel·ligència artificial, etc. No? I això és important. I... A això aniran destinats una part dels fons que rebrem de la Unió Europea.
Hi ha alguns indicadors que els darrers mesos estan sent positius. D'aquí a 6 minuts arribarem al punt de les 9 del matí. Per exemple, avui està previst que es coneguin les dades de l'atur mensuals. Hauríem d'entendre que si l'evolució dels darrers 8-9 mesos havia estat positiva en el nombre de persones que van sortint de les llistes de l'atur i també pel que fa a la creació d'ocupació, tenint en compte que estem immersos en aquesta campanya de Nadal, hem de donar per fet que les dades que s'han de conèixer avui a les 9 haurien de ser positives, no?
Esperem-ho i desitgem-ho. Serà molt important perquè aquest és el punt més feble de la nostra economia. Així com fins ara parlàvem de les exportacions, que és un punt molt fort de l'economia local i el turisme en condicions normals, tret del temps de pandèmia, l'atur és el que ens diferencia en negatiu de la resta de socis de la Unió Europea. Per exemple, Portugal té una taxa d'atur que és la meitat de la d'Espanya. I això no d'ara, sinó des de fa temps. Per tant, esperem que aquest creixement que preveiem del producte interior brut contribueix encara més a reduir l'atur, no només aquest mes de desembre per l'efecte de Nadal, sinó més a llarg termini, que molt ens convé. I a més, un atur que a casa nostra se centra malauradament molt en les persones més joves, en els joves i en les persones que estan en atur de llarga durada. Per tant, són dos components de l'atur que s'haurien de reduir per posar-nos al nivell dels altres socis de la Unió Europea.
Estem sent massa complaents amb les dades de l'atur a casa nostra. Ho dic perquè és veritat que ja fa uns quants mesos que estem encadenant xifres positives, però no s'acaba de gratar massa en quin és el tipus d'ocupació que estem creant a casa nostra, no? És a dir, la qualitat d'aquesta feina, la tipologia dels contractes, que sembla que això ara amb la reforma laboral pot ser que faci un tomb, i sobretot també pensant en els salaris, per la sostenibilitat del sistema de les pensions, etc. És una bona notícia que hi hagi hagut aquest acord pel que fa a la reforma laboral?
Jo crec que sí. Europa ens ho exigia i amb encert, i a més aquest acord s'ha produït amb l'aquiescència tant dels sindicats com de la COE. Per tant, això sol ja de per si és una bona notícia, i sobretot l'acord tendeix a reduir la precarietat i la temporalitat. És un dels factors més importants, el de la temporalitat, que fa que el nostre atur sigui pitjor que d'altres aturs, no? I és aquesta lletra petita a la qual tu ara et referies.
Pateix per aquest acord de la reforma laboral? Ho dic perquè és un acord, és cert, però és molt fràgil, no? Pel que hem vist, és un acord tan ajustat que no suportaria massa la picabaralla política que és el que ha de venir ara.
Aquest és el problema, no? Que estem en un país de moltes picabaralles polítiques. L'estabilitat institucional és fonamental per crear ocupació i, a més, per atreure inversions. I és un dels altres punts febles, un altre taló d'Aquil·les de la nostra economia. Aquesta fragmentació, aquesta crispació constant en els mitjans de comunicació, que no ve d'ara, que ve de fa molts anys. I això no ens ajuda, precisament.
Amb el dibuix que hem fet de quina és la situació econòmica que tenim ara mateix, d'on venim i quins escenaris es podrien produir, vostè és optimista per aquest 2022?
Sí, jo sóc optimista. Sí. I a més, ja dic, hi ha aquest creixement, hi ha la lluita sanitària que ens farà, espero, vèncer, si més no, reduir al màxim els efectes de la Covid. Ja no oblidem una cosa que ens ha ajudat molt en els últims 20 anys i que ens seguirà ajudant, que és l'euro. Justament ara celebrem el 20è aniversari de la introducció dels bitllets i de les monedes d'euro. Jo crec que és molt important. L'euro ens ha ajudat, i més a la nostra economia, que és una economia comercialment molt oberta en relació als altres països de la Unió Europea, i això és un punt fort, un punt positiu que s'ha d'incidir, doncs la moneda única ens hi ajuda, ens hi estimula molt.
L'Alfons Calderón és responsable superior d'Afers Econòmics i Institucionals a l'Oficina del Govern del Quebec a la Península Ibèrica, és expert en relacions internacionals, en gestió, comerç, inversió, cooperació i relacions empresa-govern, i aquest matí ens ha acompanyat i ha estat un plaer escoltar-lo. Senyor Calderón, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres i
molt
bon any, com deia al principi.
Molt bon any i que tinguem sort, que deia la cançó, i que s'acabin complint aquestes previsions, com a mínim una part, i que la situació actual vagi amainant. Que vagi molt bé.
Igualment, gràcies.
Molt bon dia. Hem arribat al punt de les 9 del matí. Fem una pausa per la publicitat i en tornar. Temps de tertúlia. Avui amb el Joan Serra, el Carles Fernández i la Montserrat Nebrera aquí al Matí a Ràdio Estel.